Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No, segurament els de la resta de la temporada.
Sí, al final, jugar partidos contra Barça, Madrid, Atlético Madrid, son equipos de arriba. Sabes que son rivales difíciles, rivales que es difícil conseguir puntuar, pero al final el Betis es un equipo trabajado, un equipo que lleva 3 años juntos, este el cuarto, con Pellegrini, un entrenador que le gusta mucho jugar al fútbol, y la verdad que el Betis tiene un gran equipo, un gran grupo, que juega muy bien y va a luchar el partido cara a cara contra el Barça, de tú a tú.
Creus que s'ha debilitat aquest estiu al Betis? Ho dic per algunes sortides, no? Com les de Luis Felipe, especialment en defensa ara a última hora. Sense ell, no sé si perden potencial a dins de l'àrea.
Bueno, Luis Felipe es un gran jugador, la verdad. El año pasado lo demostró. Pero al final está Bartra, que empezó sin jugar. Y Bartra es otro pedazo de central que va a luchar mucho y yo creo que el Betis no va a echar de menos a Luis Felipe teniendo a Barça también.
Ha dit avui a Xavi, a la roda de premsa d'entrenador del Barça, que la clau serà guanyar la possessió. Tu que, per exemple, l'any passat va ser en aquest 4-0 que el Betis va encaixar contra el Barça al Camp Nou, com de difícil n'és, no?, robar-li la pilota al Barça en aquests partits.
Sí, encima yo jugué ese partido en el Camp Nou y jugar en Camp Nou ya es un campo difícil, un campo muy grande, se hace muy 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 largo el partido. Y sobre todo si no tienes la posesión contra el Barça en el Camp Nou es muy bueno. Ahora, por ejemplo, no juega en el Camp Nou, ¿vale? Pero que el Barça en su campo es muy bueno y sobre todo tienes que tener la posesión. Si vas ahí al campo de ellos a replegarte atrás y que el equipo salga a la contra y no tenga la posesión, estás perdido. Y el Betis en eso, por ejemplo, lo hace muy bien. Pellegrini es un entrenador que le gusta jugar, le gusta tener la posesión, y en muchos partidos tiene mucha posesión. Yo creo que va a ser un partido muy muy disputado en ese sentido.
Dels jugadors d'atac, Martín, quins em destacaria? Sé que, per exemple, amb Misco no hi has coincidit, però amb d'altres sí. Quin creus que està en bona forma ara?
Sí, al final... Isco está muy bien, ¿no? Estoy viendo los partidos y cada partido está siendo el MVP. Borja Iglesias es un jugador muy bueno, un jugador de área que mete muchos goles. Ahora ha empezado jugando William José porque ha metido goles, está en racha. Arriba tienen jugadores muy buenos en ataque, Luis Enrique si está recuperado, que no lo sé. Luego Ayoz es un jugador muy desequilibrante en uno contra uno, que te crea ocasiones. Se ha reforzado bien con Abde también. Entre quien entra arriba, yo creo que lo va a hacer muy bien en el Betis. Tiene un buen potencial.
Això pel que fa al Betis, si no m'equivoco, Martín, vas coincidir amb Cancelo, al València. Sí. Què et sembla el fitxatge del futbolista portuguès pel Barça?
La verdad que muy bien. O sea, muy buen jugador. Jugador ya más veterano que cuando yo coincidí en el València con él. Y ha mejorado mucho. Ha estado en grandes clubes como Inter, como Juventus, en el City, a un gran nivel. Es un lateral habilidoso, rápido, potente, que te encara uno contra uno. Defensivamente, cuando yo jugué con él, le costaba un poquito porque era más extremo. Luego se convirtió a lateral. Y yo creo que ya estando con Pep estos años en el City, ha mejorado mucho. Defensivamente, yo creo que para el Barça va a ser un muy buen lateral.
A més, acostuma a fer allò que cada vegada veiem més, que és de, a vegades, abandonar la posició lateral, no?, i col·locar-se com a migcampista, una cosa que feia Alves també. Això cada vegada es fa més, però abans, en l'etapa de Pep Guardiola, pràcticament només era el Barça, no?, qui ho va instaurar amb Dani Alves.
Sí, sí, eso es. Al final... que lo instauró en el fútbol fue Pep en el Barça, luego en el City igual también los laterales se suelen meter para adentro para dejar la banda libre al extremo para que tenga uno contra uno con el lateral y ahora está haciendo también Xavi aquí en el Barça. Yo creo que es un rol diferente para el lateral. Hay equipos que juegan con laterales abiertos como toda la vida y ahora este rol de lateral metido para adentro para dejar la banda libre al extremo y tener superioridad en banda uno contra uno. Y como los extremos suelen ser jugadores muy buenos y rápidos en uno contra uno, van a tener más posibilidades de encarar y de centrar.
Com el veus a Xavi, tu que vas coincidir amb ell a la plantilla de l'Arsa, suposo que era un boig a l'hora de la tàctica, no? Se'l veia ja al camp manar, però com l'has vist durant aquests anys que porta, aquest poc temps que porta entrenant al Barça?
La verdad que sí, es lo que has dicho tú, ¿no? Que era un loco por el fútbol, ya como jugador, ya era capitán y era como si fuera un entrenador, te corregía, te ayudaba, te decía cómo te tenías que posicionar, y como entrenador, pues imagínate, pues muy bueno, pues sigue teniendo ese pensamiento de jugar el balón, de tener posesión, de llegar arriba con mucho balón, con mucho criterio y lo que ha hecho él en toda la vida futbolista. Uh-huh. Lo está instalando ahora con su experiencia en el Barça.
Acabo, Martín. De tots els entrenadors que has tingut, quin és el que t'ha marcat més? No sé si en aquest cas abans parlaves de Guardiola, però no sé si n'hi ha algun que voldries destacar.
Sí, al final creo que Guardiola fue el que me ayudó a subir al primer equipo cuando era jovencito y tenía oportunidad de subir del filial. Era Pepe el que me llamaba y gracias a él, gracias también a Luis Enrique, que en el Barça B hicimos un buen año y quieras que no, salimos muchos jugadores del filial para el primer equipo. Yo creo que sí, que con Pep sobre todo, que es el que me ayudó a dar el paso al primer equipo.
Doncs, Martín, moltes gràcies per aquesta estona amb nosaltres. Demà estarem pendents del que passi al Barça Betis i ja sabem que tu també el podràs veure des de Grècia, des de la ciutat de Salònica. Platja n'hi ha aquí, eh? Vull dir que no has perdut gaire, diguéssim, a nivell de... des d'Andalusia aquí, i la platja bé, no?
Sí, la verdad que muy bien. O sea, la ciudad no me la esperaba tan bien como es. Y tiene muchas cosas que hacer. He venido con los niños, hay playa, de hecho he venido esta tarde noche de la playa, a dar una vueltecita, y la verdad que muy bien, es una ciudad muy bonita, el clima es muy parecido a España, o sea que, bueno, poco a poco seguro que nos irá genial a todos.
Ens apuntem, Salònica com a destí turístic també. Martín, moltes gràcies i molta sort per aquesta temporada amb l'Aris de Salònica, que vagi molt bé, una abraçada.
De res, que vagi bé.
El Martín Montoya, en directe a la sintonia del Tu diràs de RAC1. Anirem tancant tertúlia abans, però última hora, comunicat de Tenia del Castillo, una de les tres jugadores que ha, d'alguna manera, no ha signat el comunicat de les jugadores, per tant, s'ha mostrat convocable per la selecció. Què diu aquest comunicat, Laia?
Doncs primer de tot vol deixar clar que va donar suport a Jenny Hermoso amb el comunicat que van emetre les jugadores i que ella mateixa va firmar després de l'assemblea de Rubiales i que també va condemnar el comportament de l'aleshores president de la Federació Espanyola. Diu que sense Rubiales ni Bilda i la disputa de la Nations League amb aquests ingredients no contempla renunciar a la selecció. Argumenta, som futbolistes, ens devem a la professió, creu que es pot fer més força des de dins per aplicar els canvis que sí que creu que són necessaris i també que vol donar un vot de confiança a la nova direcció de la Federació Espanyola. També diu, desitja que es pugui centrar ja en el futbol, en jugar i també en gaudir d'aquest esport.
Comunicat d'Atenea que el 25 d'agost, per cert, va fer un tuit dient "Estamos contigo" i va citar Jenny Hermoso a les xarxes socials.
En tot cas, està bé que pugui expressar la seva opinió i que pugui fer lliurement el que ella considera, si creu que ha de donar suport al comunicat que avui han enviat la resta de les jugadores perquè no està d'acord amb la contundència o perquè creu que des de dintre es podrà fer més força pel canvi, doncs està en el seu dret.
No, el seu dret aquí, el dret de llibertat d'expressió es manté vigent i en aquest cas doncs l'ha fet servir Atenea, que avui tenia partit i aquí entenc que no s'hagi pronunciat fins que s'ha acabat el partit. Quan ha acabat el partit ha penjat el comunicat. Marta Corredera, Marc Brau, Laia Coll, Toni Joan Martí, Marc Marvà, us deixo anar cap a casa.
Gràcies, Ballera.
Bona nit.
Més el Tu diràs. Una pausa i de seguida parlem de més coses. Hem d'escoltar Porto, que l'han presentat avui a Girona, i hem d'obrir una nova secció de futbol internacional, la Volta al Món. Amb qui? Ara ho descobrim.
RAC 1.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Si vols guanyar salut, amics i títols, fes-te soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Fes-te soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
Has pujat als cims més alts, has corregut més que ningú, has... No? Què esperes? A partir del dijous 7 vine al nou Wala de Sant Pere de Ribes. Running, muntanya, ciclisme i molt més. I la roba més Wala! De North Face, Adidas, Nike, Wala! A la Rambla del Garraf. 10 euros de regal en la primera compra. Condicions a la botiga. Obrim diumenges i festius.
RAC 1. Tots som 1.
I la una. Abans de tancar el capítol futbolístic hem de passar per Montilivi i per Cornellà al Prat. És que se m'escapa el riure. Quan hem de passar per Montilivi se m'escapa el riure.
Què t'està passant? Que se t'escapa el riure.
Miquel Agut. Què?
Avui però per Montilivi o per mi se t'escapa el riure?
No, per tu.
Perquè, quina falta de respecte.
Perquè estàs aquí fent la tertúlia, la post-tertúlia.
És que clar, tens els tertulians tanta estona que necessito dos minuts per la tertúlia amb ells.
Què? Com ha anat avui la presentació del Porto?
Doncs fantàstica. Montilivi, com dius, sense que s'escapi el riure, a ell no se li ha escapat. Montilivi, escenari de la presentació. Va signar l'últim dia del mercat de fitxatges fins al 2027 amb el Girona i ja va debutar contra les Palmes, ho sap tothom, va jugar l'últim quart d'hora i va fer el gol de la victòria de cap des de l'interior de l'àrea petita. És un fitxatge amb una càrrega sentimental molt alta perquè ja va jugar de blanc i vermell amb el 9 durant 3 temporades, una a segona i dues a primera, ara juga amb el 24, però al final el dorsal és el de menys, el que importa és l'escut, la samarreta Girona, per ell és especial.
Que coses que no tenien cap, o semblaven que eren coses impossibles, que poguéssim estar per sobre de clubs històrics com...
No és Porto, càrcel, sí, no és aquest el tall que havíem d'escoltar.
No, sí que ha canviat la veu.
No, sí que parla bé el català, d'un dia per l'altre ha millorat molt el català de Cristian Portugués, però en el cas de Porto encara no l'escoltem a la nostra llengua, sí que l'escoltem dient el que dèiem, que per ell Girona és especial.
Per a mi el Girona representa, bueno, mi casa, no? Al final... Es el equipo que apostó por mí también en segunda división, que vivimos una temporada maravillosa, quedando segundos, subiendo directos. Es verdad que el club en esa época era totalmente diferente ahora ha crecido muchísimo.
Diu Porto, a més, que ja estava acostumat a jugar com juga aquest Girona quan ho feia amb la Reial Societat, amb Vimanol, per tant que se sent còmode amb la manera de jugar que té plantejada Mitchell. El tornarem a veure dilluns a les 9 al Camp del Granada en la represa de la Lliga pel Girona. Això a Montilivi. A Cornellà al Prat avui hem escoltat Cabrera, titularíssim, sí, però també xiuladíssim.
Creo que no busco una ovación fácil ni vender humo, ni nunca lo hice, o espero no haberlo hecho, ni lo voy a hacer. El hecho del humo no me va. Puede que me juegue en contra, puede que me juegue a favor. Respeto mucho al club, lo respeté incluso desde antes de llegar acá, y lo voy a hacer hasta el día que me vaya. Que 500, 600 o 1000 personas me piten no representa a mi concepto y al respeto que yo tengo por la afición. No fue una situación cómoda, no quiero que le vuelva a pasar a ningún compañero. Si al final termina volviendo por lo que sea, a apretar el puño, a mascar la rabia y a respetar siempre.
Un Cabrera que recomana a l'afició no refiar-se, tot i el gran inici de la temporada de l'Espanyol, que jugarà diumenge a 6:45 contra l'Aldenc, un equip acabat de pujar a la categoria. Això serà a casa una altra vegada, i si l'Espanyol guanya aquest partit, després de l'empat d'avui del Saragossa, tornarà a ser líder de la segona divisió.
Sí, senyor. Gràcies, Agut.
A disposar.
Over to Jordi Alba, what a touch! Messi!
L'Uragano Victor!
And Haaland goes for goal! Haaland scores!
Tu pulsar, bola molto fuori, mi trovo aquí!
Extraordinaire!
La volta al món.
Vinga, va, anem a fer la volta al món. No la farem tot avui, perquè, en fi, si no, no acabaríem. Però anem a parlar una mica de futbol internacional en aquesta nova secció que estrenem avui el divendres al Tu Diràs. Hola, Joan Camí, bona nit.
Bona nit, Ballera.
Hola, Joan Naveira, bona nit. Joan Naveira, li he dit.
Jaume. Compte,
Naveira.
Eh?
Jaume Naveira.
Nova persona, bona nit.
Jaume Naveira. De què parlarem en aquesta secció de futbol internacional? Doncs una mica de tot, però avui especialment he tingut un gran partit a Alemanya amb aquest resultat, Bayern de Múnich 2, Bayern Leverkusen 2, i el Naveira i el Camí tenien ganes de parlar del Bayern Leverkusen. Jo crec que hi ha una febre, ara, amb el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, però justificada, perquè és que avui han empatat a dos al camp del Bayern. Què aquest Bayern Leverkusen? Ens l'hem de creure? És el gran rival del Bayern per lluitar per la Bundesliga? Perquè a més, juga bé, Camí.
Sí, a veure, crec que és l'equip de moda ara mateix a Europa. També és normal, perquè això ens passa amb equips que no estem acostumats a veure d'aquesta manera. Jo crec que pot competir la Bundesliga, tot i que se'm fa difícil imaginar-me que el Bayern durant la temporada, doncs, o el Leverkusen en aquest cas, passi per davant. Crec que l'objectiu que ha de tenir aquesta temporada Xavi Alonso és classificar l'equip per la Champions, al top 4, però vaja, han fet molt bon mercat, venen d'un segon any ja amb Xavi Alonso, i és un equip que juga de manera bastant diferent a la majoria d'equips de la Bundesliga. És una lliga de molta anada i tornada, és una lliga on els equips tenen poca por a encaixar, és una lliga on els equips estan poc ordenats, sobretot quan ataquen, i Xavi Alonso li ha donat aquest ordre que fa que juguin tan i tan bé i que sigui un equip de moment tan fiable, i en partits com avui han pogut competir contra un Bayern que ha tingut problemes, però té jugadors top mundial, evidentment.
Ja s'han parlat de la temporada passada, Naveira, però clar, aquest inici, victòria contra el Mönchengladbach, victòria contra el Leipzig, ara empat contra el Bayern. El calendari no és fàcil, el que han tingut.
No. Jo crec que té mèrit aquest començament del Bayer Leverkusen, i em sembla molt interessant la reflexió que ha fet el Joan sobre ser un equip una mica contracultural dins de la Bundesliga, perquè jo crec que en els últims anys un equip que ha aconseguit bons resultats des d'una idea de joc bastant diferent, però sent també contracultural per la seva capacitat d'estar ordenat, és l'Union Berlin, que va arribar a la Champions. I en canvi el Bayer Leverkusen, sent un equip molt més propositiu, però també tenint ordre, doncs és un equip que jo crec que pot arribar lluny. Sabent quins són els rivals del Bayer Leverkusen, doncs per estar al top 4 jo crec que és bastant probable que entri, i per mi és segurament ara mateix el gran candidat per ser subcampió. No m'atreveixo a donar-lo com a campió, perquè el Bayern l'any passat, fent la pitjor temporada que li recordem a la Bundesliga, també va ser campió.
Va guanyar,
per
sí,
tant,
sí.
Jo crec que això és una qüestió important.
Quin desastre l'última jornada del Dortmund,
sí,
recordis.
Però és el que et dic, o sigui, jo crec que el Bayer Leverkusen a mi em sembla segurament l'equip més interessant dels de la resta fora del Bayern.
Ara us pregunto per noms, però, o sigui, us vull preguntar per alguns noms que he vist, el nom de Bonifaz, que no l'havia escoltat mai, però es veu que sí, hi ha un jugador que es diu Bonifaz i que, en fi, ho està trencant en aquest inici de la Bundesliga, però Florian Wirtz, el futbolista del Bayer Leverkusen, se l'ha relacionat molt amb el Barça, no? És així, és a dir, té talent per jugar en un gran?
Sí, jo crec que segurament el que potser li fallaria una mica en el Barça seria la qüestió de la posició, com hem parlat amb molts jugadors, no? Ho hem dit de Joao Félix, per exemple, que és un jugador que igual no ens acaba d'encaixar per una qüestió de posició, no per una qüestió de talent. Florian Wirtz, doncs, en aquest Bayer Leverkusen, d'inici podríem dir que juga com mitja punta esquerra, el tema és que ell després té total llibertat per moure's, diguem, pel front d'atac, i deies el nom de Bonifaz, i jo crec que és indissociable quan analitzem aquest equip, doncs les figures de Wirtz i de Bonifaz, perquè Wirtz sempre sap on està Bonifaz, o sigui, sempre el busca, sempre doncs les seves passades i les seves accions ofensives doncs pràcticament sempre van enfocades a connectar amb el davanter nigerià, i bé, en poc temps, perquè Bonifaz acaba d'arribar al Leverkusen, s'ha creat una grandíssima connexió.
Sí, el Leverkusen juga normalment amb una estructura d'un 3-4-2-1, aquests dos mitjapuntes, un d'ells és Wirtz, molt més enfocat, apareix entre línies, és un jugador molt intel·ligent, comprèn molt ben joc, té només 20 anys, jo diria que entre ell i Musiala probablement es disputen doncs, el jugador jove amb més talent d'Alemanya, en qualsevol cas amb aquesta edat i l'impacte que ja té, recordem que va tenir una lesió de llarga durada, per això ha estat també tant temps aturat, però vaja, jo tinc la sensació que és un futbolista que podria jugar qualsevol equip del planeta, perquè repeteixo, el que més em fascina és la comprensió que té amb l'edat, i a més amb Xavi Alonso, que és un jugador, amb l'entrenador en aquest cas, que li dona molta importància a aquest tipus de perfils entre línies, sobretot a la seva idea de joc, ser un equip equip que li agrada molt atraure, quan es generen espais per dins, ell apareix. I a més és un futbolista que té bona recepció, que quan rep ataca l'última línia, i com deia el Jaume, doncs, si té jugadors que es desmarquen molt bé a l'espai, com és el cas de Bonifàs, doncs és un futbolista que té bon peu per trobar-los.
Birch Bonifàs, en recordeu-vos d'aquesta dupla del Bayer Leverkusen. Avui també ha jugat al Paris Saint-Germain, ja ho hem comentat, la Rada Dembélé, en fi, més una mica el que ja havíem vist en aquests últims anys al Barça, la veritat, de cara a porteria no està encertat en aquest inici de temporada de la Lliga Francesa. Què està passant amb Mourinho? Hi ha gent que el vol fora ja de la Roma, a Naveira, o no?
Bé, no ha sigut un començament de temporada fàcil per la Roma, perquè no ha acumulat bons resultats. Jo crec que ha tingut també baixes importants. O sigui, cal recordar que la Roma no té Tammy Abraham, que és el seu golejador, i per això, de fet, han fitxat a Romelu Lukaku, que, clar, sense Abraham doncs ha de ser la gran referència a la posició de nou. Però és veritat que, clar, va perdre amb el Milan, va perdre amb l'Hellas Verona, només ha tret un punt i va ser a casa contra la Salernitana, o sigui que realment, doncs, sensacions no gaire positives amb la Roma, que jo crec que en els partits grans, doncs sol ser un equip que jo crec que potser de vegades una mica... No acaba d'arriscar, és un equip que potser és una mica massa defensiu. En el dia a dia sí que crec que pot ser un equip una mica més ambiciós en el dia a dia de la Sèrie A, però al moment els resultats no estan acompanyant i bé, doncs s'ha creat una mica aquesta mala maror.
El Newcastle tampoc, vull dir que...
Sí, de fet, les crítiques han arribat d'Alan Shearer, que al final és segurament el jugador doncs, més important de la història del Newcastle, que bé, va criticar molt l'última actuació de l'equip d'Eddie Howe en el duel contra el Brighton, que va ser just abans de l'aturada de seleccions. Recordem que el Newcastle ha perdut els últims 3 partits de Lliga. És veritat que, clar, les derrotes han sigut, si no recordo malament, contra el City, el Liverpool i el Brighton, que el Brighton, sense ser del top 4, és un dels equips que millor juga de la Premier. O sigui que, bé, han arribat aquestes crítiques i Eddie Howe una mica avui a la roda de premsa abans del partit contra el Brentford, que tampoc serà un rival fàcil, però l'enfrontaran a casa... Doncs bé, s'ha defensat dient que ell és totalment immune a les crítiques que venen des de fora. I bé, el Newcastle doncs, tindrà aquest partit i després doncs, tindrà el seu retorn a la Champions. Després de 21 anys s'enfrontaran al Milan la propera setmana.
No és el millor ambient a l'entorn per començar la Champions. Veurem què acaba passant amb el Newcastle, la Roma, equips grans o de segona fila europea que comencen a tenir ja els seus primers problemes. El Manchester United també en té uns quants de problemes, però diríem que a dins del camp potser hi ha fora, especialment extraesportius, després de que partessin a Anthony. Va, si us dic aquest cap de setmana, quin partit es veurà tot el món a nivell internacional? Quin és el teu partit preferit?
Doncs mira, l'acabes de dir, el Brighton, Manchester United-Brighton, en aquest cas. Hi ha molts al·licients, per exemple, el possible debut d'Ansu Fati, Brighton.
Creus que serà titular?
No, jo crec que serà suplent. De fet, De Zerbi ja ha dit que el veu de 7, de 11, de 9 i de 10, és a dir, a les dues bandes, mitja punta o davanter, té molta competència a totes les posicions, però vaja, tenint en compte que el Brighton juga 4 competicions aquesta temporada, doncs evidentment entrarà en Ansu Fati i jo almenys tinc molta curiositat per veure quin rol li donarà De Zerbi. I després, doncs, tot el que ha passat amb el Manchester United, no només amb Anthony, sinó també amb Jadon Sancho, que està apartat per aquests actes d'indisciplina que va dir Ten Hag. Bé, no és el millor context, el millor clima, però a mi és un entrenador que m'encanta. Ha hagut d'apagar molts incendis des de la seva arribada, començant per Cristiano Ronaldo, que no era gens fàcils. Ha fet competir a l'equip, va guanyar la Carabao Cup, tercers a la Premier, classificats per Champions. Per tant, jo crec que demà veurem, sobretot, un gran partit de futbol.
A veure, quin és el teu?
Bé, jo em quedo amb un partit que torna a estar de moda, no? Que és el derbi de la Madonina entre l'Inter i el Milan, any passat semifinals de la Champions, i segurament doncs, un dels millors partits que es poden veure ara mateix. Serà demà a les 6, o sigui que un partit que sempre tindrem ganes de veure.
És estrany que no sigui un partit random.
No, però és que en tinc un que
el vull
esmentar, el vull comentar una mica així de passada, perquè precisament a Itàlia, a la Sèrie B, s'ha produït una circumstància que jo no l'havia vist mai, o sigui, que és que una lliga de 20 equips comencés amb 18. És a dir, que hi ha hagut dos equips que, quan ha començat la Lliga, doncs no hi eren. I això ha passat perquè, bé, són el Brescia i el Lecco, val? Que jugaran entre ells aquest cap de setmana. I el tema és que el Brescia havia baixat al playoff de descens, però va denunciar irregularitats econòmiques de la Regina, que l'any passat havia sigut setè, i al final, doncs, els han donat la raó, han baixat a la Regina, i el Brescia ha pogut tornar a la segona divisió, i el tema és que el Lecco venia des de tercera divisió, però no havien pogut demostrar a temps, dins del termini necessari, que el seu estadi era capaç d'acollir partits de segona divisió. Llavors, com que aquests documents no s'havien presentat en el moment oportú, doncs el Lecco no podia participar a segona divisió. El tema és que després de disputes als jutjats i a més, doncs aquests dos equips, el Brescia i el Lecco, que aquest cap de setmana s'enfronten, doncs ja han omplert aquestes dues places que estaven pendents, i la Lliga de segona divisió d'Itàlia doncs ja té els 20 equips que ha de tenir.
Molt d'aquesta situació. Molt del futbol italià.
Sí, sí, molt, sí, sí. Molt, molt del futbol sí, italià. Sí, sí, aquest infrafutbol, no? Que sí, sí, no, no. Ens agrada. Mira, en aquesta secció de la Volta al Món, durant tota la temporada, en Joan Camí i en Jaume Naveira ens ensenyaran jugadors desconeguts per la resta que creuen que faran la Volta al Món, o que potser faran la Volta al Món d'aquí uns anys. En 20 segons ens han de convèncer. Camí, quin és el teu aquest divendres?
És Bert Nippen, que és un futbolista danès del 2006, és a dir, té 16 anys, que juga al primer equip del Rosenborg, va néixer el 19 de desembre i per pocs dies no seria categoria 2007, per exemple, la de Lamine Yamal. Format a les categories inferiors del Rosenborg, pot jugar d'interior, mig centre o mitja punta, un perfil clarament ofensiu, molta llibertat, tot i tenir 16 anys. Va firmar el primer contracte professional el gener de 2022 amb 15 anys i al cap d'uns mesos doncs, ja es va consolidar el primer equip. Només diré que a mi el que més em fascina és que domina les dues cames com pocs jugadors. He vist partits, he vist jugadors, he vist accions del jugador i encara, a dia d'avui, no sé si és dretà o esquerrà perquè les utilitza igual, les dues.
Nippa, has dit?
Nippa. Svert Nippen.
Nippen. Nippen.
Noruec. Ah. Danès, perdó.
Vale. Posició? Recorda-me.
Mitja punta.
Vale. El teu, Naveira, en 20 segons.
Jo em quedo amb un altre escandinau, Siver Mansberg, 21 anys, fitxat per l'Ajax des del Molde, per 6 milions d'euros, mig centre posicional, que és un molt bon recuperador, juga fàcil, agilitza molt les circulacions del seu equip, doncs, jugant pràcticament sempre a un o dos tocs. I bé, doncs, Mansberg va destacar molt a la prèvia de Champions entre el Molde i el Galatasaray, tot i que el Molde va quedar fora de la màxima competició continental, i ara arriba un Ajax que és molt jove, que parteix totalment de zero, o sigui, està en un projecte totalment nou, de l'Ajax que va arribar fa dos anys a vuitens de la Champions i que ens va agradar molt a la fase de grups, no queda ningú, i per tant, doncs, és un equip que, o és un jugador, millor dit, que pot destacar des del principi, des de la seva arribada a l'equip holandès.
Doncs aquests són els dos jugadors que ens proposen avui el Camí i el Naveira, que potser d'aquí uns anys faran la volta al món o potser acaben jugant al Brescia a la Sèrie B.
És possible.
I no descartem.
És possible.
3 minuts i la una. Gràcies, Camí, gràcies, Naveira, per inaugurar aquesta secció, la volta al món cada divendres, com sempre, la secció de futbol internacional aquí al Tuiràs de RAC1. Una abraçada.
Bona nit.
Gràcies, bona nit.
La 1 a 3 minuts per repassar la resta de l'actualitat esportiva, recordant que demà, a partir de 6:45 de la tarda, ja hi ha el primer Barça-Madrid de bàsquet de la temporada. Són semifinals de la Supercopa ACB a Múrcia. L'any passat n'hi va haver 10 de Barça-Madrid. Veurem quants enfrontaments entre blaugranes i madridistes hi ha en aquesta temporada de bàsquet. A partir de 9:45 de la nit, la segona semifinal entre l'Unicaja de Màlaga i l'anfitrió, Lucan Múrcia, el partit entre el Barça i el Madrid, evidentment, en directe al Superesports de RAC1, amb la narració d'en Dani Aguilar i els comentaris també d'en Jordi Colomer. Amb el Xavi Puig repassem també la resta de l'actualitat, començant per la Vuelta. Xavi, hi ha hagut victòria italiana a l'esprint a l'antepenúltima etapa.
Sí, Alberto Dainese de l'equip DSM s'ha imposat en aquesta 19a etapa, en final a Iscar, un altre dels favorits de la victòria a l'esprint. Groves ha caigut en els últims metres de l'etapa. Entre els favorits no hi ha hagut moviment, per tant, Sepp Kuss continua com a líder amb 17 segons d'avantatge sobre Vingegaard. Aquest dissabte, penúltima etapa, 208 quilòmetres, la més llarga d'aquesta Vuelta, amb 10 ports de tercera.
I domini dels Ferrari, això en motor, els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur, de Fórmula 1.
Carlos Sainz, que ha marcat el millor temps per davant del seu company d'escuderia, Charles Leclerc. Alonso ha estat el quart més ràpid aquest divendres, mentre que els Red Bull no han acabat de rutllar. Checo Pérez ha marcat el setè millor temps i Verstappen el vuitè. Demà, 12:45, la tercera sessió de lliures i a les 3 la sessió de qualificació. La cursa serà diumenge a les 2.
Ho dèiem al sumari, Espanya ha quedat eliminada de la Copa Davis, ha perdut contra Sèrbia En aquest cas, en el segon partit de la fase de grups, ha perdut els dos partits que ha jugat, en aquest cas la selecció espanyola. Què ha fet el Granollers finalment a la Lliga Sobal?
Doncs ha perdut a la pista de la Naitasuna per 30-26, per tant el Freaking Granollers suma 2 punts en les dues primeres jornades. Demà a les 4 el Barça juga al Palau Blaugrana contra el Ciutat Encantada de Cuenca. La notícia és l'alta mèdica d'Aitor Ariño, que torna a l'equip després de 9 mesos un cop superada la lesió al genoll. Demà també juga el CAC 7 Granollers de la Lliga Femenina a les 6 a la pista de l'Aula Valladolid.
I recordo també que està en marxa el Mundial de Rugby aquests dies, 71-3, ha guanyat Nova Zelanda contra Namíbia, que a més s'ha suspès la primera jornada de la regata preliminar de la Copa Amèrica, Vilanova i la Geltrú al mal temps, i que Sergio Scariolo l'han destituït com a entrenador de la Virtus de Bologna. Xavi, demà a les 4 t'hi poses, eh?
Demà a les 4.
Doncs perfecte, demà a les 4 aquí amb més esports. Fins ara.
Fins ara.
I nosaltres, amb els senyals horaris de la 1 de la matinada, marxem demà, com deia ara el Xavi Puig, més esports a partir de les 4 amb els superesports. A les 8 el Barça juga a RAC1, a les 9 hi ha un Barça-Betis, i quan acabi la transmissió del Pou, aquí ens hi tornem a posar, el tu diràs, per analitzar tot el que hagi passat a l'estadi olímpic Lluís Companys. Que vagi bé, fins demà.
Tu diràs.
Notícies. Víctor Cullell.
Què tal? Bona nit. En punt, la una de la matinada, els bombers han rebut ben bé 300 avisos a causa de les pluges des que ha començat l'episodi de ruixats generalitzats arreu del país. La tempesta ha anat travessant el litoral i també el prelitoral català, de sud a nord, i si a les primeres hores han afectat amb intensitat les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, posteriorment s'ha desplaçat cap a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona i també les comarques gironines. A molts indrets hi ha hagut inundacions de baixos i de túnels, si bé és cert que per ara no hi ha hagut afectacions personals. Segons Protecció Civil, el 112 ha atès fins a les 8 del vespre 421 trucades, la majoria del Baix Ebre i del Barcelonès, i per la seva banda l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que s'ha superat el llindar d'alerta del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts. En una entrevista al 9C de RAC1, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat extremar les precaucions, sobretot en aquests punts.
No només és el moment que plou, sinó que a vegades baixen les rieres en punts que no està plovent. Vull dir, l'acumulació d'aigua fa que vagin baixant i llavors, evidentment, aquestes zones que són inundables, els rius, rieres, les vores de les lleres dels rius i, sobretot, el travessar aquestes zones. Si l'aigua corre, aquestes zones que poden ser inundables, no és bo travessar-les ni a peu ni amb vehicles.
De cara a aquesta propera nit i matinada, el Servei Meteorològic de Catalunya calcula que les precipitacions més intenses, de fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora, es concentraran al nord-est del país i amb menys intensitat a les Terres de l'Ebre. Sapiguem exactament on ha de ploure en les properes hores, repassant la informació del temps. Gori Massip.
A hores d'ara s'estan reactivant alguns xàfecs a punts de la costa i tot i que localment cauen amb intensitat, són més locals que les pluges de la passada tarda. Durant la resta de la matinada i fins aquest dissabte, a primeres hores es podran anar repetint, sobretot entre la costa prelitoral de Barcelona i de Girona i sense descartar encara algun aiguat. El dissabte vindrà marcat per un temps més tranquil després d'una nit fresca. El dia començarà amb boires i restes de núvols i a la tarda el cel quedarà més enteranyinat per l'arribada de bandes de núvols alts, tot i així sense pluja. Tot plegat amb una temperatura que pujarà respecte a aquest divendres i al migdia fregarem els 30 graus a força indrets de l'interior.
De la plana política, la Generalitat ha traslladat al govern espanyol la responsabilitat perquè el català sigui oficial a Europa. Això després que aquesta tarda s'hagi constatat que, com a mínim de moment, no hi ha consens per sotmetre aquesta qüestió a votació en la cimera d'aquest proper dimarts al Consell d'Europa. La Moncloa ha mogut fitxa i ara el govern espanyol assegura que fins i tot estaria disposada a assumir-ne el cost. També en una entrevista al 9C, la consellera Meritxell Serret ha demanat fer tots els esforços per aconseguir-ho.
Ens mantenim en això, en la màxima exigència en que se faci tot allò que ajudi a que la proposta arribi a bon port i que s'acabi aprovant. Nosaltres no hem vist cap proposta en concret en això, no? Però tot allò que ajudi, tot allò que sigui a favor de que aquesta proposta arribi a bon port, entenem que ha de ser quelcom positiu.
En cas que l'assumpte del català a Europa no es voti dimarts que ve, encara hi hauria una nova oportunitat el 24 d'octubre, quan hi ha una nova reunió a Europa. També d'aquesta nit s'ha produït un doble crim masclista al País Valencià. D'una banda, un home ha matat la seva parella a Castelló de la Plana i minuts més tard s'ha suïcidat. La policia ha trobat els cossos de les dues persones a l'interior de casa seva i s'investiga com a possible crim masclista. I el cas se sumaria a un altre presumpte assassinat d'una dona per part de la seva parella a Oriola. Aquest matí, un home de 82 anys ha assassinat presumptament la seva parella de 76 i, si es confirmen tots dos casos, el nombre de dones assassinades per la parella a tot l'estat celebraria les 46 víctimes aquest any. I de la Plana Internacional, la justícia belga, que jutja els 8 responsables dels atemptats del 22 de març del 2016 a Brussel·les, en què van morir 35 persones i en què van haver-hi centenars de ferits, ha dictat cadena perpètua per 3 dels terroristes i penes de presó d'entre 10 i 30 anys per 3 més. Els dos restants no han rebut cap condemna perquè el tribunal considera que les penes que ja tenien acumulades en judicis anteriors, en molts casos també per atemptats, ja són, diu, suficients. Ara els esports. Amb Carles Rosell.
La Federació Espanyola treballa per resoldre el conflicte amb les jugadores i perquè aquestes tornin a la selecció. Abans de fer-se pública la llista oficial aquest divendres, les futbolistes han emès un comunicat detallant els canvis necessaris per tornar. Una de les mundialistes que no ha signat el comunicat és Atenea del Castillo, qui s'ha pronunciat en les últimes hores dient que no contempla renunciar a la selecció i vol donar un vot de confiança a la nova direcció de la federació. L'anunci de la primera convocatòria de la nova seleccionadora femenina Montse Tomé s'ha posposat sense nova data de presentació. La Lliga de Primera Divisió reprèn després de dues setmanes per l'aturada de seleccions i aquest divendres ja s'ha disputat el primer partit de la cinquena jornada. El Rayo Vallecano ha guanyat per 2-0 a l'Alavés amb gols d'Isi i de Frutos. Aquest dissabte serà torn pel Barça, que rebrà el Betis a l'estadi Lluís Companys a partir de les 9 del vespre. Xavi Hernández no podrà comptar amb Araujo i Pedri per lesió, ni amb Fermín sancionat amb el filial.
Per ara és tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1. Torna al dia lliure.
No, és que s'està rodant una pel·lícula a Barcelona.
Sí, Indiana Jones.
Ha vingut Harrison Ford?
Sí.
El de sempre.
Vaig anar fa anys a Bonaventura i vaig pujar el Tutuki Splash.
Pujat el Tutuki Splash i vaig...
Ja està. Sense més misteris.
Com es xiula enfadat? Estic molt enfadat.
I sí, amb Xavi Bundó.
Passen ara 3 minuts de 2:15 del Madrid en pla... De 2:15 del Madrid del matí.
Territori cap de setmana.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Calldetenes!
Ué!
Sant Cugat!
Ué!
Cardedeu!
Ué!
Reus!
Ué!
Tordera!
Ué!
Tortosa!
Ué!
Ametlla de Mar!
Ué!
Sant Feliu del Racó!
Ué!
Porrera!
Ué!
Girona!
Ué!
Sabadell!
Ué!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12:07. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau. Noelia Caranetzi.
Bon dia.
Oriol de Balanzo.
Molt bon dia.
I el control tècnic, Àlex Arbiol. Bon dia.
No voy a dimitir.
Sí.
No. Voy a dimitir.
Vale, si us
acabeu de llevar, heu de saber que...
Aquest matí torna a ser notícia Rodalies... Per què crida Rodalies?
Bueno, crido Rodalies perquè és la cosa que més acolloneix els catalans.
Aha.
A banda de la Guàrdia Civil.
Una combinació de Rodalies i Guàrdia Civil pot ser el pitjor que puguis trobar ara mateix en aquest país.
Sí, sí.
No, escolta, té raó.
jo crec que la Renfe és l'eina de control d'Espanya més perfecta. Ens enfonsen, ens tenen deprimits, controlats, i el dia que volen fa que funcioni bé, i llavors diem:
oh, gràcies, mi arma d'Espanya, bona, bueno, envia caballo de hierro de puta madre, funciona con pila gorda, llega puntual.
Podem explicar la notícia, sisplau,
no, Mohamed? No, la notícia és sempre la mateixa. Què? La notícia és que encara no som independents. Aquesta és la notícia.
Va, que el titular és que aquest matí els usuaris de Rodalies han hagut de patir noves retencions.
Tant,
la
sí.
culpa aquesta vegada...
No, la culpa aquesta vegada és nostra, per no ser independents encara.
Sí.
És nostra la culpa, això fica't al cap.
Però la culpa ha estat del descarrilament d'un tren a Vilanova i la Geltrú.
Un descarrilament... Un moment, Angelina.
Geltrú!
Sí, Geltrú.
Un tren a descarrilar.
Un tren és la
segona... Per favor, activeu l'alerta!
No! Tregui aquest soroll.
Primer les dones i els nens. Bueno, primer les dones.
Sí, bueno, sí, en pau. Escolti, fora aquest soroll, ja en vam tenir prou ahir de l'alarma aquesta de Protecció Civil.
Escolta, hauria d'haver sonat aquest matí quan ha descarrilat un tren.
Bueno, no,
però que ens estan desprotegint?
No, ens estan desprotegint.
No, ahir és que... Ahir, que no passava res, sona una alarma. No passava res. I avui, que estan passant coses, no sona cap alarma.
Però si ahir es queixava pues que l'interrompien i que aquesta alarma li molestava.
No molesta.
Com hem de fer sonar això? A més, això hauria d'haver sonat potser al voltant del descarrilament.
Quan dius això, vols dir això?
No, sí, no. Tregui aquest soroll.
Cal dir que ha descarrilat un tren que no portava passatgers.
Efectivament, sí. No portava passatgers. El tren anava a 8. Això és un misteri.
Efectivament, professor.
I què sona per megafonia quan surt de l'estació el tren sense passatgers? Això ho sabem?
Miri, ni idea, no sé què.
Atenció, atenció, via 3. Atenció, via 3, benvinguts al tren fantasma. El tren de Renfe que no porta passatgers, però descarrila igualment. És costum, és una tradició.
El tren fantasma, és una nova atracció.
El tren fantasma, és el tren de la bruixa, és el nou Rodalies. Arribem tard, però t'ho passes regular.
No era un Rodalies, El d'aquest matí és un tren Talgo.
El Talgo,
que ja va descarrilar fa un mes a Sitges.
Ah, bueno.
Sí, ja porta... Té una biografia.
Té un historial.
Sí, té un historial.
Esteu dient que Renfe està portant un tren de gira perquè descarrili a cada població catalana.
Bueno, perquè la gent pugui gaudir del descarrilament.
És el tren fantasma on tour. Això sí que és un misteri.
A veure, possiblement aquest tren es va variar i va descarrilar el mes d'agost a Sitges. El van deixar aparcat i ara que el duien a reparar ha tornat a descarrilar perquè evidentment no estava reparat.
Efectivament, pot ser que un tren tingui una avaria que el faci descarrilar, el deixes aparcat i quan el portes a arreglar torni a descarrilar perquè l'avaria no s'ha arreglat.
És com si punxes les quatre rodes al cotxe, el fots al mecànic... I quan el faig sortir del mecànic per portar-lo a un altre mecànic a arreglar...
No ha començat bé l'anècdota.
No és com això.
Això punxa vostè les rodes a l'autopista, les rodes i vol portar el cotxe al mecànic sense grua. I el que fa és agafar el cotxe amb les quatre rodes punxades i anar al mecànic amb les quatre rodes punxades.
I enxamar-me perquè, hòstia, no va prou bé el cotxe.
Sembla que tingui les quatre rodes punxades, motiu pel qual el porta al mecànic. És això, oi?
Efectivament, seria així, sí.
Va, avui a la competència també parlarem del temps, de meteorologia, perquè totes les previsions apunten que a bona part del país hi ha perill de pluges fortes i d'inundacions.
Alerta sanitària.
Ojo que
plourà molt,
ai,
els cotxes aparcats a les rieres.
Sí, ha dit alerta sanitària.
Totes,
totes.
Mare de Déu, senyor.
Bueno,
si Protecció Civil no alerta la població, ho heu de fer vosaltres.
Bueno, nosaltres no és que alertem.
Ojo que plourà.
Nosaltres... Sí, ojo que plourà.
Ai, que plou.
Sí.
Ai, que plou.
Sí, Angelina.
Ai, que plou.
Sí.
Ai, que plou.
Plourà...
Plourà.
Sí, plourà especialment a la costa, així que estigueu preparats. Ara us explicarà la Mònica. Hola, Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Mònica.
Sí, un moment.
Com esteu?
És Marc Antoni Mateu, el nostre doblador de capçalera.
Què tal, Frank?
No sóc en Frank.
Vols una copa?
No.
Et preparo un pisco sour per esmorzar?
No, pisco sour. No sap ni el que.
No ha pres mai un còctel. Es nota que vostè i Òscar Dalmau beuen.
És el meu còctel preferit.
Sí?
Un còctel
caragol d'origen peruà. Porta suc de llimona i porta també pisco. Que no sé què és.
Els peruans tampoc.
Marc Antoni Mateu, actor de doblatge.
Frank, sí. Que bé que estem en aquest petit poble de la costa on mai no hi passa res.
Ja, però és
encara que uns científics han advertit que aviat hi poden haver pluges intenses, inundacions, torrentades, tsunamis, huracans, tifons, caiguda de meteorits
i
descarrilaments de trens de rodalies.
Miri, això sí, no fem alarmisme de tota manera, no serà tan greu.
Ara, segur que no, Frank? Frank, mira'm els ulls. Mira'm els ulls, Frank.
No em toqui el braç i no em miri.
No serà tan greu, diu en Frank. En Frank diu no. No serà tan greu?
No
serà tan greu, diu en Frank. Vaja, no sabíem que eres llicenciat en ciències físiques.
No ho soc.
Vaja, qui tenim aquí?
Sí, no.
Jo pensava que era la gallineta d'en Frank. Gallina! Frank, ets una gallina.
Vostè és imbècil o què? Un moment. Aviam.
No sabia que eres el nou home del temps d'aquesta radioemissora, Frank.
Això no és una ràdio. Bueno, sí, és una radioemissora, com es digui, però és una ràdio.
Escolta, si no ha de passar res d'això, Frank, ves tu aquest matí a la Riera, com fas sempre, i aparques el cotxe allà.
No ho faré.
Veuràs què li passarà al teu cotxe quan plogui fort.
Sí.
L'hauràs d'anar a buscar al port de Mahó.
No cal exagerar, això és el que estem
com
dient.
Com que no?
Ara ho explicarem amb la Mònica. Frank,
escolta,
Marc Antoni.
No ho sé.